La Nota, espai patrocinat per l'Orquestra Simfònica del Vallès.
Lluís Cabal, bon dia.
Molt bon dia.
Escolta'm, sona d'alguna cosa, però no et sabria dir què és, eh?
Això és l'Havanera de Carmen, però no la canten, sinó que la toquen. És la...
Carmen,
però, Sí, és l'Havanera de Carmen de Bizet, però en la versió que va fer Sarasate.
Qui era Sarasate?
Ara ho explicarem.
És un carrer de Pamplona, Sarasate, però sí. Devia ser alguna cosa abans, no?
Bueno, és un violinista i per això té un carrer Pamplona, perquè ell era nascut a Pamplona.
Doncs
els pamploniques li han dedicat un...
Al centre, a més a més, està al costat de la plaça del Castillo.
És un personatge importantíssim. No podia ser un carrer de l'extraràdio.
Un carrer important.
Doncs hem posat això perquè, mira, aquest divendres i dissabte a la Simfònica fem el segon Simfònic, que és el dedicat a la Simfonia del Nou Món. I comptem amb la col·laboració de Benjamin Schmidt, que és un violinista internacional espectacular.
Sí, perquè no té pinta de ser de Manresa.
No. Després el director és el mestre Víctor Pablo Pérez, que és el principal director convidat, és un director amb el qual treballem molt assíduament i sempre és un plaer treballar amb ell. I en el programa toquem una obra de Britten i Berkeley, que es diu Montjuïc, que ja ho explicarem, és una suite de danses catalanes. Una suite de danses catalanes escrita per Britten i Berkeley.
Que també són de Sant Fruitós de Bages.
Que també són d'aquí al costat, sí. I després hi ha... Benjamin Schmidt ens tocarà la fantasia per violí i orquestra de Carmen, de Sarasate, i una altra obra de Sarasate, que és Els aires gitanos, i a la segona part hi ha la Simfonia del Nou Món. Jo he volgut començar amb Bizet Sarasate, amb aquesta fantasia, amb aquesta manera, perquè bé, és una música prou coneguda. Sarasate era, com t'ho has dit, pamplonica. Va néixer el 1844 i era un infant precoç. Va començar a estudiar violí el 1846. Com que sabem comptar, oi? Va néixer el 44 i va començar a estudiar el 46.
Com?
Sí, doncs és fàcil...
Però a veure, un moment. O sigui,
sí, era un...
Amb dos anys, amb prou feines anys... tenia jo feina amb anar al lavabo quan tocava, no?
Bueno, doncs hi ha gent que amb dos anys estudia en violí.
Violí, a més a més, violí, no és allò que diguis, estic matxacant una bateria.
No. Del 46 al 49 ja va estar estudiant amb el primer violinista de l'Orquestra de Pamplona, que era un tal José Curtier, i del 46 al 49, o sigui, han nascut el 44, però dels 2 als 5 anys. Després la família es va traslladar a Santiago de Compostela, allà va seguir estudiant, va tenir una beca d'una comtessa, la comtessa Espoz, que el va permetre estudiar a Madrid.
I això amb quants anys?
Al 54, doncs amb 10 anys.
Perfecte.
La reina Isabel II li va donar una beca al 56 per anar a estudiar a París, o sigui, amb 12 anys.
Perfecte.
Va estudiar amb Jean Delphine a l'art. Alart era en aquell moment el gran pedagog del violí. Alart té un mètode de violí que era molt, molt famós a l'època. I el 57, doncs amb 13 anys, va tenir el Premi d'Honor de Violí del Conservatori de París.
Ah, perfecte.
El 59, amb 15, començar ja una carrera de solista internacional.
Però tu, si amb 15 anys comences ja una carrera de solista internacional, has guanyat tot això i tal... Què més et queda per fer?
Bueno, fer molta música, va fer moltes coses després. A part de tocar, ell també es va dedicar a composar. Va ser un violinista molt conegut a l'època. A tothom li deu sonar Paganini, el gran violinista famós.
Es va servir
famós,
en un altre sentit, també.
Sí, però Sarasate és posterior i juntament amb Joseph Joachim són els dos grans violinistes del segle XIX. Eren personatges mediàtics, personatges famosíssims a l'època. Sarasate, com et deia, a més es va dedicar a composar moltes obres per violí, i a partir de tot el que ell ha composat podem endevinar quin era el seu nivell instrumental, perquè, clar, no anava a escriure coses que no pogués tocar, no? Mm-hmm. I, en canvi, ha escrit coses d'una complexitat tècnica extraordinària. Ara sentíem això, però ja veuràs, si sentim el que ve a continuació, que també és sobre Carmen, ja veuràs.
Així de primera és fàcil, no... No sembla.
No, fàcil no ho és. No ho és gens. Ell està en la tradició aquesta de... Això es feia molt a l'època. Sobretot es feien fantasies sobre òperes conegudes, òperes famoses, mm-hmm. per diferents instruments. En aquest cas per violí, però n'hi ha vàries per diversos instruments. N'hi ha per flauta també, n'hi ha per piano. Era un recurs molt, molt... Pensa que estàvem en una època on hi havia gravacions i la gent identificava les músiques que coneixia. Llavors el més... El que hi havia més a mà en aquell moment, doncs, era això, els passatges famosos d'òperes famoses. Ell va fer una gran feina de composició, sobretot basada en la música popular espanyola. Uh-huh. Té músiques de tots els racons de la península Ibèrica i fets amb com et deia, amb moltíssima gràcia. Ell, com et deia, juntament amb Josep Jaquim, és un referent violinístic del segle XIX, i era reconegut a l'època com un violinista amb una facilitat natural per l'instrument extraordinària, no? Amb una gran subtilesa interpretativa, i diu que tenia una... Sembla ser que tenia una tècnica de la mà esquerra, és la que belluga en els dits, eh? Uh-huh. Una tècnica de la mà esquerra envejable i que era capaç d'assolir velocitats d'execució de vertigen.
Era l'Ara Malikian de l'època,
sí,
no?
Sí. Vindria...
T'he sorprès aquí amb aquesta comparació que m'acabo de tirar, eh?
T'he deixat de... Però sí. Ja et dic, eren personatges... Tant ell com Josep Joaquim eren personatges mediàtics molt, molt, molt famosos. Tots els grans compositors de l'època li van dedicar obres. El concert de violí de Max Bruch i la fantasia escocesa estan dedicats amb ell, la sinfonia espanyola de Lalo i el concert per violí en fa menor també estan dedicats amb ell, el concert de violí de Wieniawski també li va dedicar amb ell, la introducció de Rondó Capriccioso i el concert número 1 i número 3 de Camille Saint-Saëns també van ser dedicats amb ell, no? Com dèiem, tocarem, a part d'aquesta fantasia de Carmen, encara hem sentit un trosset, toquem una altra obra, el Zigeuner Weisen, que és Aire Gitanus.
Sí.
Aquesta és una obra original seva. I avui, mira, lligarem amb el programa de la setmana passada, perquè sentirem un fragment d'aquesta obra, és la part lenta, el final de la part lenta, això té dues parts, una part lenta i una part ràpida, i la toca David Garrett. David Garrett, no sé si recordaràs, la setmana passada quan vam fer les cinquenes de Beethoven, mm-hmm. era la versió heavy metal en violí, era David Garrett qui la tocava. Doncs ara sentirem a David Garrett amb aquests aires gitanos de Sarasate.
Bé, aquesta...
És un altre estil, David Garrett amb un altre estil.
Si no, vindria a ser heavy metal, això.
Ja us vaig dir que la setmana passada que tots aquests intèrprets que ens havien ofert aquestes versions tan diferents, no?, de la cinquena de Beethoven, eren intèrprets de primeríssim nivell, no? I aquí, uh-huh. aquí queda claríssim. Mira, només una anècdota perquè entengueu lo famós que era Sarasate a l'època. El mateix... Sir Arthur Conan Doyle, l'escriptor dels relats de Sherlock Holmes, no? Uh-huh. En un dels seus relats, del 1891, que és el de The Red-Headed League, és la Lliga dels Pèls Rojos, uh-huh. en un moment concret del relat, fa que Sherlock Holmes posposi les seves pesquises, no? Les seves investigacions, i ell mateix ho diu, ara ho he de deixar perquè he d'anar al St. James Hall, és un auditori de Londres, perquè vaig escoltar un concert de Sarasate.
Escolta, doncs això és un tot un honor, eh?
Sí, sí, això el mateix Conan Doyle ho posa allà. La mateixa reina Isabel II, perdó, sembla ser que li va regalar un violí Stradivarius. Bueno, com dèiem, no era qualsevol, és un personatge que ha passat a la història, doncs pel seu, no només pel seu virtuosisme, però sinó també per tota la literatura que ha fet. Pensem que hem de tenir clar una cosa, no? La música evoluciona a partir dels compositors, però són també els intèrprets mateixos els que d'alguna manera, aportant exigències tècniques noves, doncs també la fan evolucionar. I tota l'evolució del violí tal com el coneixem ara, doncs el devem a Paganini, a Joachim i, sens dubte, a Pablo Sarasate. I ara sentirem una petita joia, és curtet, però la sentirem tota. Sentirem el final d'aquests aires gitanos de Sarasate, la part ràpida, interpretada pel mateix Sarasate. És amb una gravació del 1904. Espectacular.
Original. El problema d'aquestes coses és que sembla que estiguessin fent els Pimientos del Padrón al costat del... Però això és qüestió de la qualitat, evidentment, de com,
bueno, sí,
de
clar, això és una,
com
una...
ha transcendit la gravació.
Clar, això originalment era un cilindre d'aquests d'Edison. Això no està gravat ni amb disc de pedra, és amb un cilindre d'Edison. A més, estem a l'època on no es podia retocar res. Les gravacions es feien de principi i final.
Sí, sí.
Perquè no es podia, no hi havia manera de retocar res.
Hi havia un senyor apretant allà al final.
Apretava a l'on, l'intèrpret tocava i quan acabava plegava. I si s'equivocava quedava gravada. Vull dir, no hi havia allò de...
Espera't que no, no podia retallar l'inici, tampoc.
Res, tampoc. Era tal qual es gravava, tal qual es reproduïa. Bé, amb això deixem Sarasate. I ara passem a la primera obra que tocarem, que és una obra molt interessant, que és una, com hem dit, és una obra de Britten i Berkeley, que és la Montjuïc, suite de danses catalanes, opus 12 de l'any 37. Situem-nos una miqueta en el context. L'any 36, a Barcelona passaven moltes coses interessants. També va començar una guerra, que no és tan interessant.
Sí, no, això no és tan
interessant. Però fins aleshores estaven passant moltes coses molt interessants. Una, que és desconegut per moltíssima gent, és que s'havia organitzat una Olimpiada Popular. L'any 36 es va fer les Olimpiades de Berlín, que quan es va nominar Berlín com a seu dels Jocs Olímpics, era un país democràtic, però dos anys després, això va ser el 31. L'any 33 va ser quan va pujar Hitler al poder, i l'any 36 allò era una dictadura. Hi va venir molts països que es van queixar. I Barcelona va organitzar una Olimpiada Popular que havia de passar del 19 al 26 de juliol. Però clar, a causa del cop d'estat...
Precisament el 19, de tots els dies.
Sí, l'endemà mateix, doncs va quedar tot anul·lat, no? Alhora, també, el 3 mesos abans, a l'abril, es va organitzar simultàniament el 14è Festival de la Societat Internacional de Música Contemporània i el 3è Congrés de la Societat Internacional de Musicologia. Això va fer que confluïssin a Barcelona, en aquella època, tots els grans compositors i els grans intèrprets i els musicòlegs, crítics. Durant aquella setmana, Barcelona va ser el melic del món musical mundial, no? Mm-hmm. I allà es van estrenar moltes obres, es va fer molts actes, moltes estrenes de música contemporània, molts actes de música popular, tractats de musicologia, i aquí van coincidir Benjamin Britten i Lennox Berkeley, que no es coneixien, es van conèixer aquí, i a partir d'aquí va néixer una gran amistat. Mira, mentre parlem, ja veuràs, posem el primer moviment d'aquesta suite. Aquesta suite, com diu el seu nom, Montjuïc, suite de danses catalanes, doncs evidentment està basat en temes populars catalans. Ara arribarem al per què està basat en aquests temes populars catalans, eh? Però, com dèiem, això, van haver-hi tota aquesta confluència. Aquí és el president de la Societat Internacional de Música Contemporània, que era un tal Edward J. Dent, deia que davant dels totalitarismes i dels nacionalismes musicals radicals que s'estaven vivint, i no només musicals, sinó també polítics, deia: el món pateix la malaltia d'un nacionalisme exagerat i la música més que mai necessita d'un esperit de cooperació internacional. Per això d'alguna manera es buscava que en aquest congrés doncs confluïssin diferents idees musicals per vèncer una mica totes aquestes idees totalitàries, no? Com deia, Britten i Berkeley es van conèixer a la inauguració d'aquest festival, i juntament amb un escriptor que es deia Peter Burra, que era molt amic de Berkeley, doncs van trobar una gran amistat i van estar assistint a tots els actes i concerts programats que hi havia
en aquests dies d'aquesta
Barcelona brillant, sí, d'aquell, sí, moment, sí. No? Aquí, per exemple, també es va estrenar el 19 d'abril al Palau de la Música amb l'orquestra Pau Casals, mm-hmm, i amb el violinista Luis Krasner i el director Hermann Schenchen. Es va inaugurar el concert de violí d'Alban Berg, un dels grans concerts de violí del segle XX. Aquest concert està dedicat a la memòria d'un àngel. Mm-hmm. I aquest àngel era una tal Manon Gropius, que era una noia de 18 anys, que era la filla d'Alma Mahler, la vídua de Gustav Mahler, que amb el seu segon marit havia tingut aquesta filla, i era una noia a qui Alban Berg li tenia un carinyo molt especial, era com una neboda, no? Mm. I aquesta noia es va morir als 18 anys de poliomielitis, i Alban Berg li va dedicar aquest concert, no? També alhora, el mateix Britten va estrenar una suite per violí i piano al Casal del Metge, el dia 21, vull dir, veus, passaven moltes coses.
Sí, aquell abril va ser...
Va ser molt, molt, molt sucós. Aquell 36, realment, llàstima del 18 de juliol, no?
Sí, no, i del que va venir després.
I tot el que va venir després, evidentment. Ho va estrenar amb un violinista d'aquí, un gran pedagog i un gran violinista, que es deia Antoni Brossa, i que va ser qui posteriorment, l'any 40, li va estrenar a Nova York el seu concert de violí, el que va escriure Britten posteriorment, el va estrenar ell també, no? Com veus, dir que hi havia aquí gran quantitat de coses. Mira, sentirem el segon d'aquesta suite. Veus, té un aire de música popular catalana.
Totalment,
això,
totalment, eh? Sí.
I ja veuràs el que vindrà després, encara més, eh? Bé, com dèiem, el dia 25 d'abril tots tres van assistir al Poble Espanyol a un festival que hi havia de danses populars d'arreu d'Espanya, eh? Era un festival molt important que es va fer allà, i van quedar realment meravellats i sorpresos, eh? L'avantguàrdia em va fer una ressenya molt...
També eren grandiloquents en aquell moment,
sí,
a la premsa.
Sí, la manera d'escriure era... Però clar, deia, el objeto de esta fiesta era dar a conocer a las ilustres personalidades que han venido de toda Europa y América para asistir a dichos congresos y festival varios aspectos de nuestro folclore. Nos deia que intervinieron en la ejecución del programa haciéndose acreedores de los más calurosos aplausos, i comença aquí, la copla de Xiquets de Valls, la joventut de Montblanc... Hi havia fins i tot els xistolaris de Sant Sebastià, o sigui, hi havia representació d'arreu d'Espanya, no? Mira si els hi va impactar que acabat aquest concert, aquest festival de danses, i després prenent alguna, no sé si deixa un cafè o una cervesa en una terrassa d'una cafeteria,
o 17 o 18,
el que fos, van treure paper i llapis i van començar a escriure melodies que havien sentit perquè no se'ls hi oblidessin, perquè els hi havia agradat molt, no? I posteriorment, un any després, el 37, van decidir, amb aquell material que havien recopilat, escriure aquesta suite dedicada a la Barcelona ja en guerra, no? Aquella Barcelona que l'any abans els havia donat moments tan feliços, doncs li van dedicar aquesta obra, i la van dedicar també a l'amic Peter Burra, l'escriptor, que poques setmanes abans s'havia mort amb un accident d'aviació. Ja veuràs, sentirem ara el següent, que és un moviment lent, que aquest es titula Barcelona 1936 i és és dedicat a aquesta ciutat en guerra. És un moviment lent amb un tema que jo crec que els oients identificaran.
Una cançó, però no...
Bueno, aquí està deformat, el tema. És una cançó que nosaltres la coneixem amb un aire una miqueta més ràpid i més alegre, i aquí està passat a una atmosfera més tristota, amb un saxofon. Això era el saxofon el que portava el tema principal, i sí, és una cançó coneguda.
Hem estat una estona intentant de descobrir quina era... No deixarem una mica l'aire, a veure si...
Bueno, aviam si
algú
ens pot
ajudar. Si algun oient ens pot ajudar, li ha sonat alguna cosa. Després la penjarem també perquè ho pugueu veure diverses vegades, en qualsevol cas. Haurem d'anar acabant,
bueno,
Lluís.
Acabarem amb l'últim moviment, si et sembla. Només dir que aquells desitjos del president, d'Edward Dent, que deia que d'alguna manera en el festival es volia mirar d'assolir aquesta trobada fos una trobada d'intercanvi i de pluralitat musical. Jo crec que més pluralitat musical que la que s'aconsegueix
en aquesta
obra,
sentir,
no?
Tant i tant.
Música popular catalana, escrita per dos anglesos, estrenada un any després de l'inici de la Guerra Civil Espanyola, i que tocarem nosaltres doncs, aquest divendres i aquest dissabte.
Molt bé.
Si et sembla, ens despedim sentint l'últim moviment. Aquesta suite té quatre moviments, hem sentit els tres primers, sentim el darrer moviment, i amb això doncs ho deixarem. Ens
fins
trobem
la setmana que ve.
Que
vagi molt bé,
moltes
Lluís.
Moltes gràcies.
Adéu. We'll be right back.